Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Departament de Salut considera pràcticament recuperat el funcionament normal dels 3 hospitals i els 13 centres d'atenció primària que divendres a la matinada van ser víctimes d'un ciberatac que va inutilitzar els seus sistemes informàtics. Amb aquesta acció, els pirates, els metges, no podien accedir a historials mèdics ni introduir dades o fer proves que necessitaven suport informàtic. Bona tarda, soc Carlos Losada i segons ha explicat aquest matí el Departament de Salut, on ha costat més restablir els serveis, aquests serveis informàtics, ha estat els hospitals Brossa de Sant Joan d'Espí, el 2 de maig de Barcelona i la Creu Roja de l'Hospitalet. Tot i que el Consorci Sanitari assegura que l'atac va afectar un volum molt reduït de dades, els pirates informàtics han publicat ja 52 gigas de dades confidencials que asseguren des de Salut no són d'historials de pacients. Tot i això, es demana als ciutadans extremar la prudència. Uns ciutadans que aquest matí els ha vist molestos i preocupats, la Yolanda Canales.
Hem anat a un dels hospitals afectats per aquest ciberatac el 2 de maig de Barcelona. Alguns pacients ens han explicat que se senten desprotegits perquè poden accedir a les seves dades, a la seva intimitat, en definitiva. Això no els dona precisament tranquil·litat i per això també demanen que s'inverteixi més en seguretat.
Jo trobo que, bueno, que les nostres dades poden estar una mica desprotegides, no? I tothom podria tenir accés als nostres historials, a la nostra intimitat, pràcticament.
Trobo que està molt malament per l'administració que facin aquestes coses, s'hauria d'invertir més en ciberseguretat.
Altres, a més, no entenen per què els hackers han atacat hospitals, tenint en compte que ha afectat la programació de cites mèdiques, de proves, i diuen aquí va la vida de la gent. Per això demanen contundència i que s'investigui qui està darrere de tot plegat.
Que els Mossos i qui sigui hauria de fer la seva feina i denunciar-los, és a dir, és com un segrest i una extorsió.
Hi ha cites que s'han de posposar, proves que s'han de posposar igualment. Bueno, és que no, jo trobo que això sí que és una maldat, perquè hi ha molta gent que li perilla la vida, no?
És una falta de respeto per la població, ja que estàs haciendo un colapso al final i mucha gente se queda desatendida por eso y eso puede hacer muchas complicaciones a nivel de tu salud.
De moment, i per mitigar l'abast del ciberatac, el Consorci Sanitari Integral ha restaurat el sistema informàtic amb un servei de còpia al núvol, ha implantat mesures per evitar la suplantació d'usuaris dels sistemes d'informació corporatius i també ha activat el pla de contingència per mantenir l'activitat assistencial.
Posem ara llum al tema dels ciberatacs. Qui hi ha darrere? Qui són els objectius dels ciberdelinqüents? Com ens podem protegir? Bruno Pérez Juncà, expert informàtic forense i un expert en la matèria de ciberseguretat. Bona tarda, Bruno.
Molt bona tarda.
Aviam, sobre aquest ciberatac al Consorci Sanitari, sabem per ara qui ho ha fet i crec que també que s'han filtrat ja algunes dades que els ciberdelinqüents han pogut robar. Els ciutadans, Bruno, poden estar tranquils? Aquesta és una pregunta. L'altra seria que ens expliquessis una mica què hi ha darrere d'aquest grup que ha fet el ciberatac, que es diuen Goldipont. Què en saps tu? Aviam.
Mira, d'aquest grup què te puc dir? Doncs que són uns cibercriminals i que són de la pitjor calanya que hi ha. Per què? Perquè amb el temps s'han demostrat que no tenen cap mirament i que són dels que realment executen les seves amenaces, les seves dobles amenaces. La primera que te fan és t'agafen, entren en el teu sistema, l'estudien bé, s'emporten dades i t'encripten la informació i et demanen un xantatge de 18. O pagues o tu la informació no la tens. Què passa? Si tu prens les mesures, com han pres molt bé els hospitals catalans, que tenen uns sistemes de còpies de seguretat, de manera que si cau el sistema el pots aixecar, vale? Restaures les còpies i aixeques el sistema, doncs després et fan la doble extorsió. Què és? Com que m'hem portat les dades, i són dades sensibles, o m'apagues o les publicaré. Què passa? Quan el consorci o la víctima no entra en el joc, llavors executa l'amenaça i comencen a publicar dades. I és el que justament vam fer abans d'ahir a la nit, que vam publicar 52 gigas d'informació que havien robat dels escriptoris d'usuaris. Quan et dic usuaris, no és malalts, eh? Quan et dic usuaris, et vull dir treballadors i personal. Sí. Ah, exacte, treballadors i personal de la casa. Doncs van agafar els escriptoris virtuals d'aquesta gent, on hi ha els documentos, l'escriptori, coses que aquesta gent guarden, i ho han publicat. I a partir d'aquí, doncs, han començat a aparèixer dades, sobretot documentacions tècniques, documentacions clíniques. Sí que hi ha algun informe en el que surt el nom del pacient, això és cert. El que passa que també et dic una cosa, s'està examinant ara tota aquesta informació, s'està examinant. I a mi em consta que les persones afectades doncs seran avisades. Justament s'està mirant la magnitud d'aquesta filtració.
Clar. Escolta, Bruno, perquè evitar aquest tipus de ciberatacs és molt complicat. Suposo que la Generalitat, com totes les administracions, té superfiltres, superproteccions, però tot i així, patapum, hi ha l'atracament.
Sí. Mira, t'ho demostra realment quan veus qui cau. Aviam, estan caient grans institucions a nivell internacional. Vale? Aquests són... és un grup de ciberdelinqüents especialitzat en grans corporacions. Pensa que a sota de la filtració del consorci hospitalari, a sota hi ha les dades de la casa Ferrari, o sigui, Ferrari de vehicles, en les que surten manuals de reparació dels vehicles, en el que surt documentació també sensible. I com et deia, aquests agents són uns criminals de la pitjor calanya, perquè el mes de març ens ho van demostrar, van entrar en un centre de malalts mentals a Escòcia, sí, i sense cap mirament van filtrar les dades. Per tant, ja et demostren el tipus de gentussa que són aquesta gent.
Enxampar aquests ciberdelinqüents, complicadíssim, impossible, Bruno?
Disculpa'm?
Enxampar aquest grup de delinqüents, impossible, impossible?
Aviam, impossible no. Les unitats de cossos, forces de seguretat de l'Estat amb col·laboracions internacionals amb l'Interpol, sí, n'han pogut interceptar alguns. Mm. El que passa que t'estic parlant són grans professionals, estem parlant de grans diners, sí, són grans màfies. Que ningú es pensi que és el nano aquest que surt a les fotos amb la caputxa, amb la careta d'Anonymous. No, aquí darrere no hi ha això. Aquí darrere hi ha veritables organitzacions del crim, val? El que passa que ara s'han passat al món del cibercrim perquè està donant molt de rendiment. I tens aquest anonimat, aquest teòric anonimat, i tens aquestes legislacions tan complicades que, esclar, te vas a paradisos tecnològics en els que no pots demanar un jutge que et digui qui hi ha darrere, i aprofitant-se de totes aquestes vulnerabilitats, doncs els tios estan operant, no? Però ja t'estic dient que hi ha molts esforços internacionals per enganxar tota aquesta trama.
Bruno, dues qüestions ràpides per acabar. Va. Com ha d'actuar un ciutadà si rep un missatge sospitós, sobretot del Departament de Salut, hores d'ara? Què ha de fer?
Mira, el ciutadà ja et pot enviar un missatge al Departament de Salut, ja te pot enviar un missatge al Papa Noel. O sigui, no us heu de creure res, mai de la vida. I què heu de fer? Anar a la font i consultar. Heu de fer aquest doble factor d'autentificació, que és, tu reps un missatge del banc que la cuenta no puedes entrar. Un moment, deixa'm accedir al banc, aviam si puc entrar, m'entens? Que el Departament de Salut et diu, escolta, que has de venir a fer alguna cosa. Ei, cap problema, t'hi apostes, fas una trucada, escolta, me pots confirmar? O sigui, demaneu sempre aquesta doble verificació, perquè és per aquí. El problema que tenim és que la gent vol immediatesa. Ja, sí, clic, vinga, ja ho tinc. No. Ho sento molt.
Aquest
hem de prendre mesures. Efectivament, aquest és el perill.
Bruno, sobretot per protegir-nos, contrasenyes segures i sempre actualitzar, sempre, no? Unes bones actualitzacions, no? Per evitar
ensurs. Mira, sí, són tres, com es diu ara, consells que diguem sempre que són. El primer de tot, els sistemes tenen que estar actualitzats. No us faci mandra. Ho heu d'actualitzar-ho. Ho sento moltíssim. No podeu anar amb els dispositius desactualitzats perquè vol dir que esteu patint una vulnerabilitat que coneguem els experts en ciberseguretat, però que també coneixen els dolents i se n'aprofitaran d'ella. Per tant, un, actualitzacions. Dos, el tema de contrasenyes. Feu el favor de no siguer mandres i feu el favor de canviar-les i de no fer servir sempre la mateixa tot arreu. És que no me n'en recordaré, me cago en dena. Hi ha una cosa que es diu paper i bolígraf. Tu, encara que sigui així, és una agenda i t'ho apuntes.
Però el mètode tradicional que mai falla, Bruno?
El que sigui, el que sigui. Hi ha gestors de contrasenyes, el que vulguis. I l'altre més important de tot és tingues còpia, perquè algun dia pots patir un atac. I bueno, és que algun dia pots patir-lo o no, és que el patiràs. Per tant, si no tens còpies, no t'aixecaràs.
Bruno Pérez Juncà, moltíssimes gràcies per estar aquest migdia a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Un altre dia, Bruno, m'expliques això de pèrit informàtic forense, què és? Avui no hi ha més temps, però un altre dia et trucaré per un altre tema i ens ho explicaràs, perquè me fa gràcia saber-ho.
Encantat de que dongueu minuts a la ciberseguretat. Moltes
gràcies. Bruno, gràcies i molt bona tarda. Adéu-siau. Molt bé, arribem pràcticament a 2:45, moment ja per obrir l'àrea de serveis. Fem com sempre amb la previsió del temps del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Demà divendres esperem una jornada a Catalunya de cels poc ennuvolats o clars, amb alguns intervals ennuvolats a zones del terç nord i amb unes temperatures en les mínimes que no canviaran gaire o que pujaran lleugerament, a mínimes que seran d'11 graus a Lleida, de 15 a Girona i a Tarragona i de 17 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes pujaran a la meitat occidental i no canviaran gaire la resta, amb unes màximes que seran de 27 graus a Girona, de 26 a Lleida, Lleida i a Tarragona i de 24 a Barcelona. Per últim, si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable i predominarà la component oest de la meitat occidental i la component sud al litoral a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària a hores d'ara? Li ho preguntem al Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Aquesta hora tenim algunes incidències en aquesta xarxa viària, començant per l'accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de Castellbisbal. Hi ha un carrer tallat en sentit sud, en sentit Tarragona, i aturades també de 6-7 quilòmetres. Per tant, complicacions ja en aquest tram entre el Papiol, Castellbisbal, l'autopista AP7, direcció sud, un carril tallat, com us dèiem, per accident. Un pèl més endavant, ja a la zona de Gelida, i tenim unes obres, també l'autopista AP7, que també tallen carril i provoquen retencions d'un parell de quilòmetres. A més, val la pena comentar aquestes obres que teníem a la C-59, a la zona de Palau Solità i Plegamans, a Caldes de Montbui, acaben d'acabar, però encara hi ha aturades, un pèl de retencions en aquest tram de Palau, en sentit nord, 2-3 quilòmetres de retencions tendents que haurien d'anar desapareixent. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'explico ara que els diagnòstics de Covid a l'atenció primària han augmentat un 31% l'última setmana a Catalunya fins a arribar als 4.757 casos. Per sort, les UCIs, però, segueixen estables amb uns registres sota mínims, podríem dir. Arriba només als 13 pacients, com deia, per sort. Els metges treuen importància al lleuger increment i recorden que octubre és un mes de creixement de virus i totes les infeccions respiratòries agudes augmenten la seva incidència, ja sigui o bé per la Covid o pels casos de grip. Els que també han notat un increment de visites són els serveis d'urgències d'alguns hospitals catalans. L'Arnau de Vilanova de Lleida ha viscut els últims dies situacions que podíem dir que han estat extremes, Sergi Tor.
Sí, Carles, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida és l'hospital públic de referència per a 400.000 persones. El servei d'urgències atén a 2.000 persones setmanals i disposen de 10 metges en horari matinal i entre 12 i 13 a partir de les 3 de la tarda amb horari de guàrdia. El responsable d'urgències, doctor Oriol Lloguero, reconeix a COPE Catalunya i Andorra un augment als últims dies de visites.
Que ha venit moltíssima gent, que tenim molt volum de pacients, amb més de 250 vegades 300 urgències al dia. I aqueixa de que a vegades doncs, no tenen una camilla per estirar-se o una cadira, dic, però nosaltres guardem les camilles i les cadires per les persones que ho necessiten, i qualsevol persona que ve a urgència i necessita una camilla la té.
Mentre des de Comissions Obreres, Helena Motos denuncia a COPE Catalunya i Andorra temps d'espera insostenibles.
Que es tardem a atendre les persones hasta 7 hores, el qual és insostenible, i tampoc ja no busquem una solució de drenatge, per quan estan els boxes doblats o no es poden atendre perquè no es poden drenar els pacients cap a una unitat.
Per què es col·lapsen les urgències? Segons Oriol Lloguero, falta potenciar la primària i els ciutadans tenen que seleccionar les seves visites als metges. Per Lloguero es tracta d'un problema estructural a nivell mundial que necessita canvis.
Que estem veient que com que la urgència hospitalària és l'únic servei que està obert 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana, tots els dies de l'any, doncs és un lloc on acaba tota aquella persona que té un problema de salut i no sap on anar.
Les previsions són d'un hivern complicat. A més, no ajuda els canvis continus a la Conselleria de Sanitat. Ara hi ha un nou conseller, un nou equip, i tot comença de zero una vegada i una altra.
De Lleida a Barcelona, on l'Ajuntament ha començat aquesta setmana a entregar la targeta cuidadora. Es tracta d'una mesura pionera a tot Espanya i estan pensades per acompanyar les persones que tenen cura d'altres persones a través de recursos o també serveis gratuïts. Aquesta iniciativa vol combatre les dificultats que les persones cuidadores afronten en la seva vida quotidiana. I és que tenir cura de persones grans o malaltes és en molts casos un no viure, com s'ha explicat aquest testimoni amb el que ha parlat la Yolanda Canales.
La Inés Carvajal, d'origen dominicà, porta més de 30 anys cuidant a persones grans amb malalties o algun tipus de problema de mobilitat. És una persona molt religiosa que, segons ens ha explicat, se sent més a prop de Déu fent coses pels altres. Diu que és feliç ajudant a la gent que més ho necessita.
Porque me gusta y hay que ayudarle porque lo necesitan. Todos seremos mayores algún día y yo espero tener a alguien también que me ayude a mí. Entonces yo estoy encantada de ayudar todo lo que pueda, hasta que Dios quiera.
Explica que ajudar una persona amb mobilitat reduïda passa per estar molt pendent de les seves necessitats i ajudar a moure'l en cas que sigui necessari.
Es estar pendiente de él todo el día, a ver qué necesita y ayudarlo en todo lo que pueda necesitar. De vez en cuando, si puedo darle la vuelta de un lado, luego dársela del otro.
Diu que per ella és una responsabilitat moral el fet de fer-se càrrec de les necessitats del malalt i que sent que mentre la necessitin, ella ha d'estar ajudant en tot el que pugui. La Inés també diu que això genera una relació personal amb el pacient, molt especial, de vegades gairebé com si fóssim família.
Consiste en el afecto que yo le pueda tener y hacer por él todo lo que pueda, porque claro, tengo que cuidarle si está enferma y para eso estoy, para cuidarle bien. Claro, no, me gusta cuidarle y ayudarle.
També diu que sent una gran satisfacció per la seva feina i per poder estar al costat de gent que té tantes vivències.
Es la satisfacción de poder ayudar a los demás y esto me gusta.
Els casos com els de la Inés són cada vegada més freqüents perquè aquest tipus de feina, aquestes figures com la de cuidadors, ajuda que la gent gran se senti més acompanyada i també pugui rebre ajuda per les seves necessitats vitals.
Gràcies, Yolanda. Sortim ara als carrers de la ciutat de Barcelona, concretament als d'Aribau i Muntaner. Volem saber què hi diuen els veïns i comerciants d'aquestes dues importants vies després que l'Ajuntament hagi anunciat que a partir de gener perdran un dels dos carrils per a cotxes, concretament el carril esquerre, i volen fer l'Ajuntament un cordó de serveis. Guillem Pedrotxe s'ha passejat aquest matí per aquests dos carrers, Aribau i Muntaner.
La retirada d'un carril per vehicles privats és una modificació que afectarà directament el trànsit de la ciutat i està creant molta controvèrsia d'opinions. Per exemple, en Carlos, veí del carrer Aribau, està totalment en contra d'aquesta reforma i representa en bona mesura l'opinió general del barri.
Honestamente, pienso que es una de las arterias de subida y bajada de Barcelona que con dos carriles intensificará mucho más el tráfico de lo que está ahora. No creo que facilite en gran medida la movilidad cuando hay otras calles paralelas que ya tienen esos carriles para gente que puede ir en bicicleta o cosas similares.
Per altra banda, els comerciants com en Marc, treballador d'una farmàcia del carrer Muntaner, descriu com perfecta aquesta reforma.
No, per nosaltres perfecta. La veritat que el carrer Muntaner, tant Muntaner com Aribau, tenen molt tràfic cada dia, es pot veure, València i Muntaner sobretot, i per nosaltres tot el que sigui pacificar i que hi hagi menys cotxes, per nosaltres molt millor.
Veïns del barri com la Maria veuen aquesta modificació com una oportunitat per canviar la mentalitat dels ciutadans sobre el concepte actual de ciutat.
A mi me gusta la medida porque yo soy peatona, no ando ni en coche ni en bici. Eso que para los de las bicis yo creo que les ha ido muy bien. Ahora es cuestión de, creo que de cambiar de mentalidad. Estamos llegando a otro concepto de ciudad y pues todos tenemos que ayudar, pienso yo.
El projecte, encara en aprovació inicial, començarà en 2023.
Un apunt d'última hora a l'àmbit judicial. El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que instrueix la causa contra la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha acordat donar un nou termini de 10 dies als seus advocats perquè presentin el seu escrit de defensa. Els lletrats de Borràs van al·legar que volien demanar una nova prova pericial informàtica amb uns documents que els havien set lliurats fa temps, però que encara no han rebut. El magistrat diu que en cas que sigui així, se'ls lliurin aquests materials i aleshores començaran a comptar els 10 dies de termini per presentar l'escrit. I aquest matí el rei Felip VI ha presidit a la inauguració del Saló Nàutic al Port Vell de Barcelona més de 700 embarcacions, 182 de les quals estan exposades a l'aigua i entre aquestes hi ha 28 catamarans. La mostra arrenca amb la voluntat d'atreure compradors internacionals per impulsar les vendes del sector i amb la mirada posada també en la Copa Amèrica 2024 que acollirà la ciutat de Barcelona. Guillem Campàs.
L'objectiu de l'esdeveniment és preparar-se per la Copa Amèrica que rebran el 2024 i atraure compradors per impulsar les vendes del sector. El Saló Nàutic 2022 utilitzarà per primera vegada tres molls, el moll de la Fusta, el moll d'Espanya i la Marina Port Vell, ocupant un total de 21.000 metres quadrats, un 40% més que l'any passat. L'economia blava i la sostenibilitat són els dos punts en el que centrarà el Saló Nàutic, tal com afirma el seu president, Luis Conde.
Que yo me atrevería a decir que a partir de 1 de enero las empresas que no cumplan con los índices de sostenibilidad esperados, igual no encuentran crédito en la banca, ¿eh? O sea, esto será sí o sí.
Enguany hi haurà la presència de 15 startups internacionals que gaudiran de l'Innovation Dock, un espai on presentaran propostes innovadores del sector, pensant també en la Copa Amèrica del 2024, un esdeveniment per al qual Ignasi Armengol, director general de la Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona, creu estar preparats.
Però tenim la voluntat i estem convençuts de que és un país, és una ciutat que sap organitzar grans events, ho sabem, i tornarem a posar com a administracions, com a ciutat, com a país, tots els elements que puguem, diguem, perquè aquesta sigui la millor Copa Amèrica que s'hagi fet mai.
El Saló Nàutic i la Copa Amèrica van donats de la mà i és que perquè funcioni l'esdeveniment esportiu del 2024 és imprescindible que l'edició d'enguany del Saló sigui tot un èxit.
Això al Port Vell, al Port Olímpic de Barcelona, que està immers des de fa setmanes en ple procés de transformació, també passen coses. I amb tots els canvis que s'han produït a l'equipament, es van trobar fins a 20 vaixells abandonats, molts d'ells en estat ruïnós. Alguns se'ls ha pogut donar una segona vida, una segona oportunitat, i d'altres han estat desballestats. Al Port de Tarragona també hem trobat el cas d'un vaixell. És un vaixell de càrrega, en aquest cas, que està, jo no sé si dir abandonat, que ningú vol saber res. Li volem preguntar a la senyora Núria Obiols, que és la directora d'operacions portuàries del Port de Tarragona. Senyora Obiols, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo deia que és un vaixell de càrrega, que jo no sé si es pot dir que està abandonat, ningú vol saber res. En fi, quina és la història d'aquest vaixell? Perquè crec que té una mica d'història. I des de quan el tenen vostès aquí al Port de Tarragona deixat?
Aquest vaixell és un vaixell de càrrega d'animals vius, amb bandera de Togo, i es trobava, va tenir un incendi a l'agost del 2021 mentre estava fondejat, sense càrrega. Estava esperant carregar i va tenir un incendi fortuit i van anar bombers i llavors, com que l'emergència no s'acabava de poder controlar fondeig, es va entrar a port. Aquí després va estar en tripulació durant un temps i amb mica en mica doncs l'armador va anar abandonant el vaixell. Yeah. No? Primer tenia un consignatari, que és l'acció, el consignatari també va abandonar la consignació per, suposo, per impagaments, sí, sí. I la tripulació, al final, alguna tripulació va marxar, altra va ser repatriada i al final es va quedar el vaixell sense tripulació, atracat a port.
Clar. I ara vostès són els encarregats de, podríem dir, cuidar aquest vaixell, no? Vostès el revisen, que no ocasioni problemes, no? M'imagino.
Sí, a partir d'aquí comença un procés llarg. A partir de que és evident l'abandonament, no? Més que formal, diguem-ne que hi ha una evidència de que no s'està fent res al vaixell, ni s'està ni a tripulació, ni s'estan pagant taxes portuàries, ni s'està fent res, doncs comença un procediment que es diu d'abandonament. Uh-huh. Llavors, durant un temps, quan es fa evident, no? Hem de deixar passar cert temps en què durant aquest temps doncs, diversos departaments de l'autoritat portuària s'intenten posar en contacte amb l'armador, no hi ha resposta, amb les assegurances, tampoc hi ha resposta. No? A partir d'aquí passa un temps, i llavors és el Consell d'Administració de l'autoritat portuària qui determina després d'aquest temps que el vaixell està abandonat.
Clar.
I és a partir, que és el que ha passat ara en l'últim Consell d'Administració, a partir d'aquest moment és quan ja el vaixell passa a ser propietat de l'Estat i es pot produir la subhasta. I ara ens trobem en aquest moment.
En aquest moment. Perquè
el vaixell ja ha sigut considerat abandonat, o sigui, ja ha passat tant temps suficient per determinar que efectivament l'armador no s'està fent càrrec del vaixell.
Sí, sí, sí.
I ara hem atribuït la propietat i passarà a subhasta per fer front a les taxes portuàries i a les despeses que durant aquest temps hem hagut de fer, no? És el que dius tu, doncs, que el vaixell tenia amarres, no caps, que es van anar trencant i els vam haver d'anar substituint. De tant en quant doncs, tenim una empresa que ens fa manteniment, que va fer una ullada, que efectivament el barco estigui segur, es va trencar una plataforma doncs que no es produeixin més danys als vaixells que el que té perquè no s'acabi produint doncs, un enfonsament. O,
sí, sí, sí.
No?
Per evitar problemes majors, no? Clar.
Sí,
I escolta una cosa, i els diners que es treguin d'aquesta subhasta, quan aquell vaixell surti a subhasta, on van a parar això, aviam?
En principi, a fer-se càrrec
per pagar els deutes,
de les
no?
despeses que s'han fet. Exacte. Sí, no acostumen a suposar guanys perquè, perquè no, no sé preus, eh?
Sí, sí,
però
sí, sí.
No, vaja, en els casos anteriors que hem tingut no suposa que guanya,
clar.
Al contrari.
No, perquè durant tant temps abandonat hi ha uns deutes considerables. Havien vostès, que deu conèixer molt bé el tema, quins motius poden portar un armador a abandonar un vaixell com aquell que vostès s'han trobat aquí al Port de Tarragona?
En aquest cas és el fet que estigués, doncs, que s'havia de fer una reparació important pel motiu de l'incendi, tot i que no va afectar part... va afectar sobretot la part d'habilitació i la part del pont, doncs que tots els aparells i tot són uns costos elevats. Normalment, altres vegades s'abandonen doncs, perquè, no sé, perquè té una sanció important i no pot fer front. Al final és qüestió de costos. Si suposa que el cost de portar-se el remolcat i reparar i demés doncs, supera el que li supera el preu del vaixell, doncs es pot arribar a produir aquesta situació.
Clar.
També falta responsabilitat, perquè no, l'empresa pot tenir altres vaixells, mm-hmm. que també s'haurien afectat pel deute, però...
Clar. Una altra qüestió, senyora Obiol, si finalment a la subhasta ningú se'l vol quedar, va desballestament aquest, un vaixell com aquest, o què?
Bé, el desballestament és un cost, també. Ah. Portar-lo a desballestar, vull dir, no es pot fer a qualsevol banc. Aquí, per exemple, es podria fer. Aquest vaixell s'ha de traslladar per ser desballestat. I al Mediterrani no es poden enfonsar, per tant, tampoc no hi hauria opció, no?, a fer un enfonsament. S'hauria de portar en algun lloc especialitzat perquè se'n pogués fer el desballestat.
Vull dir que la factura no se li pot passar a ningú, no? Doncs...
No.
Tristament, no. Al final hem de ser entre tots els que paguem aquesta... aquest
però bueno, està clar que sí, que el ferro té un preu i hi ha gent interessada també. Els altres, els dos casos així que recordo que s'hagin subhastat a Tarragona, han acabat bé.
S'han
pogut subhastar i em sembla que en un cas sí que es va desballestar, però en l'altre es va tornar a reparar i el va poder estar operatiu en alguna banda del món.
Una última pregunta ja. Vostè comentava abans que s'han fet càrrec del manteniment d'aquest vaixell de càrrega perquè no hi hagi destrosses ni afectacions importants ni pel port ni també per l'ecosistema marí, no? Aviam, hi ha molts perills, no? Si no es cuida un vaixell d'aquests, els perjudicis que pot ocasionar tant pel port mateix com li deia, com per l'ecosistema marí, no?
Sí, aviam, nosaltres el que fem és un manteniment mínim, al final d'amarres i control de calat. És a dir, i bé, en algun cas sí que hem hagut de treure algunes tonyilles que el vent, no?, que s'havien faltat i que amb el vent podia ser que fossin parellos si saltaven i marxaven, però és un manteniment mínim absolutament de mínims, eh?
Ja.
És allò bé controlar els calats per veure que no s'entra en aigua al vaixell i que...
Clar.
I que tingués un risc d'enfonsament.
No,
si hi hagués un risc d'enfonsament seriós, sí que hi haurien altres autoritats
implicades
amb el tema i altres actuacions. Però, afortunadament, de moment flota.
No s'arriba... No és el cas. Molt bé, Núria Obiols, que és la directora d'operacions portuàries del Port de Tarragona. Gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra i per aquestes explicacions i que vagi tot molt bé amb aquest vaixell, que hi hagi sort, eh?
Gràcies. Gràcies, bon dia.
Molt bé, no deixem encara l'aigua, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones per introduir quasi bé 1.400 quilos de haixís en falsos vaixells pesquers de les cases del canal Delta de l'Ebre, a les comarques de Tarragona. Els traficants rebien droga des del Marroc i després la distribuïen a l'engròs a altres traficants. És una nova operació contra aquests traficants de haixís que des de fa temps han posat el Delta de l'Ebre com a punt d'entrada i sortida de la droga a causa dels obstacles que estan trobant a les costes d'Andalusia. Ens ho explica tot la Mar Puerto.
Així és, els fets es remunten al 6 de juliol sobre les 9 del vespre, quan els Mossos van interceptar el desembarcament d'haixís al port pesquer. Els detinguts són 3 homes d'entre 37 i 41 anys i el grup estava format per un cap que organitzava l'activitat delictiva, adquiria les embarcacions i les gestionava, i les altres dues persones que l'ajudaven a manejar les embarcacions, entre d'altres tasques. A COPE Catalunya i Andorra ens ho explicava així un dels agents de l'àrea d'investigació criminal de les Terres de l'Ebre.
Sortien a pescar, no sempre els mateixos horaris que la resta de pescadors. Sí que és veritat que hem detectat que tenien molt poques vendes a la confraria de pescadors de les Terres del Canal, en el qual, quan fem l'estudi econòmic, doncs veiem que aquella barca de pesca que comporta una sèrie de despeses, mantenir-la, no està venent la quantitat de diners que se suposa per mantenir-la.
I és que el que feien era utilitzar vaixells pesquers amb l'objectiu de passar desapercebuts i no ser detectats per la policia, tot i que no feinejaven habitualment i quasi no venien peix a les llotges, un fet que va cridar especialment l'atenció, sobretot en el territori de la costa de Tarragona fins al Delta de l'Ebre, que a causa de la crisi econòmica, entre d'altres coses, està sent un dels territoris més conflictius per a aquest tipus de negoci.
El territori de costa de Tarragona fins al Delta de l'Ebre està sent un dels territoris en aquest sentit més conflictius. No estan canviant la manera, hi ha un caldo de cultiu també, la crisi econòmica i les circumstàncies que envolten tot aquesta... És un negoci rodó i amb poca inversió relativament pots aconseguir grans beneficis.
Així doncs, dos dels detinguts ja han ingressat a presó provisional per ordre del jutjat instructor i el tercer ha quedat en llibertat amb càrrecs. Se'ls atribueixen delictes contra la salut pública en la seva variant de tràfic de drogues i grup criminal.
I a les comarques de Girona, els Mossos han detingut un conductor després que s'hagi estavellat a la ciutat de Girona contra un restaurant i hagi fugit del lloc dels fets. L'accident ha estat a Fornells de la Selva cap a les 2 de la matinada. Segons la policia autonòmica, després de xocar amb la terrassa del local i trencar-ne el vidre, l'home ha danyat un cotxe estacionat davant de l'establiment quan maniobrava per fugir del lloc dels fets. Els Mossos l'han localitzat poc després a la ciutat de Girona, on s'ha negat a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i s'ha acabat detenint. Està a l'espera de passar a disposició judicial. També a Girona, la Guàrdia Civil ha enxampat una gironina de 19 anys que es va fer passar per una empleada d'un banc i va estafar 1.200 euros a una dona de Lanzarote. Segons l'Institut Armà, la ciberdelinqüent va enviar un missatge a la víctima fent-se passar per la seva entitat bancària, informant que tenia el compte bloquejat per motius de seguretat i que per desbloquejar-lo havia d'accedir a un enllaç. Quan la dona ho va fer, va deixar de tenir accés a la banca online immediatament i la ciberdelinqüent va aconseguir el control dels seus comptes. Així, va contractar un crèdit de 18.000 euros en nom de la víctima. D'aquests diners només va aconseguir apoderar-se de 1.237 euros. 10 minuts, les 3 en punt de la tarda, és l'hora d'escoltar unes bones recomanacions publicitàries i tornem amb més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tío, ¿has visto lo de los NFTs? Sé que te flipa un buen cuadro en la pared, pero ahora el futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a ser digital. Ven a 42, nuestros campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Orduliz, Vizcaya y Málaga.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Aquí res, d'aquí 10 minutets, Esports Copa, amb el disgust que ens va donar el Barça ahir, eh?
Sí, sí, clar, estarem amb les repercussions d'aquest empat a 3 entre el Barça i l'Inter, que deixa el Barça en peu i mig fora de la Champions. Queden dos partits, l'Inter no pot guanyar cap dels dos. Juga contra el Victoria Pilsen i el Bayern, i el Barça ha de guanyar-los els dos, contra el Bayern i el Victoria Pilsen. Ahir particularment assenyalats pels seus errors Piqué i Busquets, dos dels capitans de l'equip, i es parla ja molt també, es comença a parlar molt també ja de la figura de Xavi, que l'any passat tenia coartada perquè tenia una plantilla de no gaire nivell, però aquest any...
és la seva plantilla.
Sí, han fet fitxatges importants i el Barça, a les primeres de canvi, pràcticament fora de la Lliga de Campions. Comptarem amb les opinions d'Anaïs Martí, Fernando Polo, Ferran Correas, la imatge de l'Oliveros, parlarem també amb Joan Vilà, que està considerat el pare futbolístic de Xavi, la tertúlia amb el Dani Senabre i el Júnior Vinguella.
I ja amb la mirada posada al clàssic, i a l'Espanyol què passa? Passa alguna cosa?
Sí, a l'Espanyol ha parlat aquest matí Cabrera, Leandro Cabrera, el central uruguaià, ha llançat un missatge optimista, diu que estan treballant bé i que aviat arribaran els bons resultats. Parlarem també de la derrota a segona divisió que hi ha jornada entre setmana de l'Andorra 0-1 davant del Burgos, i al marge del futbol, en bàsquet, avui hi ha clàssic, clàssic d'Eurolliga al Palau Laurana, Barça-Real Madrid. Sembla que el Real Madrid arriba una mica millor a la cita.
Molt bé, doncs ja ho escoltareu tot a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts amb el Joan Ballori i tot l'equip d'esports de Copa Catalunya i Andorra. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, sort. Carlos.
I home, aquesta és la sintonia i aquesta és la veu de fons, home, de la Montse Rodríguez, que tant, ja la tenim aquí. Què tal, Montse?
Bé, doncs, mira, ganes d'explicar coses.
L'interna Copa Catalunya i Andorra, com sempre, a les 7 en punt de la tarda. Sí. I escolta, ens podem quedar sense metges? No, però hi ha crisi, bueno, hi ha crisi.
Però
eh?
La cosa no està...
No tot bé.
No funciona gaire bé, l'Osada, perquè el Col·legi de Metges ens ha alertat de que en els propers 4 anys estaran jubilant el 20% dels professionals. Avisen que no s'estan formant prou de nous per cobrir les vacants. Què passarà a la sanitat pública? Doncs avui en parlarem amb el director general corporatiu del Col·legi de Metges perquè ens ho expliqui.
Molt bé, i escolta, la gent ho està passant malament, i tu m'has passat aquí una dada que em preocupa. El 22% de les llars catalanes no tenen capacitat d'estalvi. Amb qui ho explicaràs, això?
Doncs mira, avui una economista, l'Anna Glossa, especialista també en estalvi de la llar, ens explicarà què és el que està passant i per què quasi bé un 40% de les llars catalanes els ingressos provenen d'una sola persona. Les despeses de llum, gas i aigua són la partida de la llar més important, on gastem més, i molta gent, que és el que passa a l'Osada, doncs que acaba sempre demanant ajuda, i normalment els pares són els que ajuden els fills. Ja ho explicarem.
Els pares i la família sempre donant suport. I escolta una cosa, hi ha un tema que preocupa moltíssima gent, el mal d'esquena. Hi ha moltíssima gent que té mal d'esquena, no només jove, sinó gent gran, a partir dels 50-60 anys, no?
Entre els 50 i 60 anys tenir mal d'esquena no és normal. El 80% de la població té algun moment aquest problema. I avui parlarem de què és el que provoca aquest mal d'esquena i quins trucs podem fer o quines coses podem fer per prevenir-lo. Avui ens ho explicaran des de l'Hospital Clínic. Prenem molt bona nota perquè jo crec que de cada 10 que li preguntem l'Osada, a 9 li fa mal l'esquena.
A moltíssima gent li fa mal l'esquena. A vegades també és la postura, com ens posem
també,
a l'hora de menjar, quan de conduir, a l'hora de fer... inclús programes de ràdio, que ens passa tot plegats. Montse Rodríguez, la Linterna Copa Catalunya i Andorra, com sempre, a les 7 de la tarda. No us ho perdeu amb tots i molts més temes interessants. Que vagi bé, eh?
Gràcies, Carles.
I nosaltres ja hem de marxar, tanquem el migdia Copa Catalunya i Andorra, hem repassat les notícies, l'actualitat d'aquest matí. Ara hi ha més informació, més actualitat, com cada dia, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas, que, com sempre, et seguiran explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.